James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Avui us proposo que sortim del despatx, que sortim de l'oficina o de la nostra botiga, del taller o de la fàbrica i ens n'anem al camp. Al camp, sí, sí, avui us proposo una excursió al camp perquè en aquest programa sempre parlem de digitalització i de transformació digital i ho apliquem a entorns més urbans o més d'oficina i avui parlarem de com la intel·ligència artificial, bueno, la intel·ligència artificial potser també parlarem d'ella, sinó en definitiva la tecnologia o la digitalització afecta el camp. Parlarem d'un concepte, d'una nova paraulota d'aquestes que anem traient al programa, que és AgroSmart o intel·ligència agrària. Per fer-ho, per parlar del tema, tenim avui al programa el Jordi Virgili. Jordi, benvingut.
Bones.
El Jordi Virgili és adjunt del degà de les Terres de Ponent del COINF, el Col·legi Oficial d'Enginyers d'Informàtica de Catalunya. I la primera pregunta, evidentment, Jordi, és què és aquesta paraulota que acabo d'introduir al programa, que és AgroSmart. Què és AgroSmart?
Bé, doncs l'AgroSmart se li diu de moltes formes. Hi ha gent que li diu agricultura de precisió, hi ha gent que li diu intel·ligència digital aplicada a l'agricultura, com dius, és un palabro i en té molts. Bàsicament es tracta de l'aplicació dels principis de les ciutats intel·ligents, Smart Cities, que tothom coneix, en l'àmbit agrícola. El que fem és utilitzar tecnologies de la informació per gestionar d'una manera eficient els recursos. Per a què? Doncs molt senzill, per una millora de la producció i de la qualitat d'aquesta producció. Però aplicar aquests principis no ens limita a beneficis directes, sinó que gestionar els recursos d'una manera sostenible implica també menys impacte en el medi ambient. Quins són aquests recursos dels que estem parlant en l'àmbit més agro? El recurs primer que pensa tothom és l'aigua. L'aigua és una cosa important i molta gent no ho sap, però val bastants diners quan estàs pensant en producció agrícola. Si no recordo malament, em sembla que el 2018 es van gastar uns 15 bilions de litres d'aigua només en reg. Això és moltíssima.
A quin territori?
Espanya.
Mm-hmm. 15 bilions.
15 bilions, el qual és moltíssim.
I bilions dels nostres, no americans.
Bilions dels nostres, sí, sí.
Milions
sí.
De milions.
Sí, sí, milions de milions. Els altres recursos són els fertilitzants i els fitosanitaris, les medicines per les plantes. Un recurs que no sol tenir tant en compte és la mà d'obra, ja que aplicar aquestes coses afecta positivament en la majoria dels sentits. Nosaltres no direm negativament, però sí que com augmenta la complexitat, també té que augmentar la formació necessària. I bé, quin és el canvi en un que podem veure una finca a aplicar-ho? Perquè diem, vale, molt bé, hi ha una sèrie de tècniques, però quins canvis es veuen? Bé, tots aquests inputs, l'aigua, el fertilitzant, els fitosanitaris, fins fa no massa, s'han aplicat per igual en una finca. El reg era manta, allò que haurem vist algun cop, que s'obri una pala i s'inundava tot. Els fertilitzants s'aplicava per igual a tota la finca. I si hi havia si es detectava una enfermetat, s'aplicava un producte a tota la producció. I bé, aplicar accions d'una manera eficient implica fer-ho a partir de les necessitats d'una finca. Una finca no és exacta, no és un tros de plàstic, no és exactament igual en tota la seva extensió. La terra, per exemple, a mig metre de fondària, és molt diferent en una punta d'una altra, de la mateixa finca. A vegades estem parlant de 50-100 metres i pot canviar moltíssim les característiques. Les enfermetats, igual que en una persona, una infecció en una ferida al braç no es propaga si ho agafes a temps a tot el cos. Per tant, segurament aplicar un tractament a tot el cos per una ferida al dit és una cosa una mica absurda. En el tema pensant en el nostre cos ho pensem així, i llavors al camp hi ha moltes vegades que no es pensa això, se detecta una cosa en una punta i s'aplica una acció preventiva molts cops exagerada a tota la producció. I el que fem aplicant aquests principis SMART és el recamant el anem substituint pel gota a gota o per l'aspersió, depenent de com, donant exactament l'aigua que es necessita, fertilitzant només depenent de quina quantitat de fertilitzant hi ha al sol en aquells moments, i si hi ha una enfermedad, com que tenim mètodes per estar monitoritzant tota l'extensió, podem detectar quines són les primeres plantes que estan malaltes i aplicar un producte a les plantes malaltes i a les que estan al voltant, però no a tota la producció que pot estar, no sé, a 2 hectàrees.
Bé, estàs parlant d'una cosa molt interessant que no sabíem, com no sabien ells abans, que és el tractament del que cal tractar, no fer-ho a lo bèstia. Això crec que ja ha sigut un punt interessant. Però la pregunta que surt d'aquí és com sabem quin és el tros que hem de tractar i com ho detectem? Perquè fins ara, el que es cuidava d'aquell camp, el pagès de Torn, mirava, passejava, caminava i anava veient. Ara estem parlant de tecnologia. Com sabrem a on li cal aigua o a on li cal una mesura fitosanitària? Com ho sabrem? Com detectarem la realitat del que està passant a cada tros?
Doncs tenim dos tipus de tecnologies. Que no és o una o l'altra, sinó que són, a més, complementàries. Quan són realment poderoses és quan s'apliquen conjuntament. La primera és la sensòrica. Avui en dia tenim moltíssims sensors que mesuren pràcticament tot el pensable. Llavors, de fet, tenim empreses bastant potents que es dediquen a això i són líders al sector a tota Europa. I són empreses de Catalunya. I alguna d'elles de Ponent. A més. Llavors, què són aquests sensors? Bàsicament són unes caixetes que porten un telèfon mòbil integrat per poder enviar les dades i estan recaptant informació durant tot el dia, les deixes allí plantades al camp. Són els últims models que he vist, jo personalment són molt petits, penseu que són com un llibre gran. I els sensors, depèn del sensor, clar, és més gran o més petit. Però, vull dir que ni siquiera generen molt impacte ambiental, no són unes coses pesades que costen de transportar fins a la finca, sinó que són coses que, de fet, se'n poden posar fins a bastants. Llavors, això el que ens dona és informació sobre com està el sol, quina humitat hi ha, a vegades variables meteorològiques, i l'altra cosa, que és la tecnologia així puntera, és l'observació a través d'imatges per satèl·lit. I amb això tenen molt valor el projecte Sentinel de l'Agència Espacial Europea, que dona imatges d'accés lliure de diferents coses.
Satèl·lit. Un satèl·lit, no sé el satèl·lit que has dit, el Sentinel, a quina alçada està, però clar, la imatge que dona del camp ha de ser, agafa tot el camp, però la densitat d'imatge per píxel ha de ser petita. Fins a quin punt afecta i què ens permet analitzar i què no, i com ho podem suplir aquesta possible falta d'informació que estic jo insinuant aquí?
Doncs exactament, és un dels problemes que hi ha. Els satèl·lits, òbviament, estan a molta altura i depèn de quin satèl·lit sí que d'una resolució adequada, que no diré decent. Explico una mica com funcionen aquests diferents satèl·lits, perquè cadascun és un món. Ja, bàsicament, el que fan servir és el satèl·lit Sentinel 2, que el que mesura és el creixement vegetatiu, quina quantitat de fulles hi ha, i això ho fa fent fotografies en comptes de l'espectre normal de llum, fent-ho amb un espectre concret de llum que ens permet veure les qualitats que tenen les fulles. Aquests no tenen mala resolució i depenent de quin tipus de cultiu estem monitoritzant, ja n'hi ha prou. I amb això feia un petit incís, els tipus de cultiu no és el mateix cultius extensius, com no sé, l'ordi, el blat, coses que es planten en grans extensions, que els arboris, els arbres. els fruiters i aquestes coses tenen una sèrie de qualitats úniques que els fa difícils de mesurar perquè els arbres, per exemple, la distància entre ells no és la mateixa a totes les finques, no és el mateix el desenvolupament que tenen, no és el mateix el grans que són, perquè hi ha algunes finques que els fan ser més petits per, doncs per motius de producció. I llavors això a vegades no és suficient. Què fem llavors? El que fem és utilitzem drons o avions. Ara el que s'està utilitzant molt són drons, és veritat. Abans, farà uns anys, no tants, abans de que els drons es popularitzessin i que fos viable fer vols amb drons, perquè penseu que els drons han de tenir molta autonomia. Algunes finques tenen molta extensió i un dron que pugui volar 5 minuts no serveix. El que podem fer llavors és equipar drons, o abans es feia sobretot amb avionetes, amb càmeres de molta resolució i fèiem un vol per suplir aquestes imatges. I llavors l'altre, Sentinel-3, que és una mica cap on anava la teva pregunta, és que té una resolució de 1 quilòmetre per píxel. Això és, òbviament, una salvatjada. Això, el que ho solventen són els grups de recerca. Hi ha molts grups de recerca que el que estan treballant és amb algoritmes que creuen dades i el que ens permeten tenir és informació tèrmica del satèl·lit Sentinel-3 amb la resolució de les fotos que han fet nosaltres, aèries, siguin de satèl·lit, del Sentinel-2, siguin d'imatges d'avioneta o siguin de dron allí mateix a sobre de l'arbre.
Ens has parlat, o m'ha semblat entendre, que tant els drons com els satèl·lits, depèn d'alçades i de resolucions, estan analitzant, per dir-ho així, la verdor d'aquella planta. Uh-huh. Però l'altre dia crec que fora de programa em parlaves, em va semblar entendre, que des d'un satèl·lit o un dron podem analitzar també la humitat del terra, o sigui, l'aigua que té, inclús la evaporació que tenen les fulles.
Sí, això el que es fa és creuant dades, com que coneixem quin és. A veure, una de les coses que es fa en tots els instituts de recerca agronòmica és modelitzar molt bé com funciona una varietat, totes les varietats concretes de les plantes. Llavors, com que coneixem quina quantitat d'aigua treuen per les fulles, quina perden les plantes, quan estan bé o quan els hi falta aigua, perquè les plantes són éssers vius, i miren de guardar-se tots els recursos que poden. Si no tenen aigua, el que no fan és no la treuen per les fulles. Si tenen molta aigua, com nosaltres, d'alguna forma, no? Suem. Uh-huh. Llavors, el que podem fer és, evidentment, no sols mirem la verdor, sinó que mirem una altra sèrie d'espectres de llum que el que ens permeten saber és quina quantitat d'aigua estan perdent, doncs, per les fulles, quanta quantitat d'aigua s'està transpirant del terra, i llavors això, amb aquesta algorítmica, ens permet saber això mateix. Quina és la quantitat d'aigua que té una planta mesurant quanta s'evapora per les fulles?
Sí, el que estàs dient, o el que estic entenent, és que no veiem les dades directament, sinó que moltes de les dades són extrapolades, són fruit d'un big data, o sigui, de moltes dades i d'uns algoritmes que treuen conclusions, no?
Sí, correcte.
Val. Ara jo ja tinc una finca, no? I estic sentint aquest programa i m'interessa el que estic sentint, però estic pensant que hi ha dues formes de fer-ho, o agafant aquests satèl·lits, o contractant uns drons, o posant uns sensors. Clar, aquestes solucions són diferents econòmicament. Suposo que plantar la meva finca de sensors és més car que analitzar les imatges de... O sigui, amb quina mida, o sigui, com començo? Què faig?
El primer que hauries de fer, segurament, és posar-te en contacte amb una de les múltiples empreses que donen aquest servei, perquè serien ells els que t'aconsellarien què és exactament el que necessites fer per la teva finca. Llavors, et posarien en contacte amb enginyers agrònoms, segurament pues, farien una primera prospecció de la teva finca i, depenent del que veguessin, doncs, t'aconsellarien si és millor posar molts sensors, els aparells es diuen data loggers, perquè fan és agafen dades, simplement, o, depenent de l'extensió de com sigui la teva finca, doncs, potser amunt n'hi ha prou, o, depenent de com, és possible que amb imatges per satèl·lit ja n'hi ha prou. El que està clar és que tu, ara mateix per tu sol no pots extreure aquestes dades o ho pots fer amb un cos que hauries d'estudiar enginyeria informàtica i la majoria de gent del camp no té estudis d'agronomia, però no d'informàtica, cadascú sap de lo seu.
No, sí, però no solament estudiar informàtica, sinó conèixer tot el mercat que existeix de xismes que em serveixen.
He de reconèixer que jo que soc desenvolupador de software, quan vaig introduir-me en aquest món, em va sobtar. Em va sobtar tot això mateix que estem dient, no? Que és, ostres.
Sí, no, evidentment, és que sobta. Jo per això tenia interès en fer aquest programa, per parlar del camp, que sembla el més primari, que sembla que només cal regar-lo, o cuidar que no tingui malalties, com la informàtica o la digitalització doncs està millorant-lo, no? Com està aquest tema de la fer intel·ligent al camp, aquí, a terra nostra, a Catalunya, comparat amb Europa, amb Estats Units o amb Àsia? No sé on estan més desenvolupats amb aquestes tecnologies.
Doncs nosaltres diré que tenim molta sort i tenim molta sort perquè tenim molts centres de recerca aquí que són líders a Europa i diré al món. Per què? Perquè aquesta cosa que fem aquí és difícil de fer amb fruiters. És difícil i fa pocs anys que s'està fent. Això s'ha fet sempre molt amb extensius. Ho he dit abans, no? Mordi, amb grans quantitats amb coses que es planten així per amplada. I aquí tenim la sort de que tenim Alerta, per exemple, que ja està treballant des de fa temps i és líder del sector. Tenim no sols finques experimentals, jo dic tenim perquè treballo allí, soc desenvolupador de software allí i ho conec perquè estic a dins, però també hi ha, no sé, la Politècnica de Catalunya té un grup de recerca molt important amb això, que també és líder en publicacions. I el que estem fent és modelitzar finques, sobretot. El conèixer exactament i el poder extrapolar el model informàtic de la finca, el que ens ajuda és a poder fer simulacions, sobretot a la finca. Com funciona? Com funcionaria si la meteorologia és així? Com funcionaria si canvia? Tot el contrari.
Sí, i per què serveix? Ara jo sóc el propietari del camp, eh? De què em serveix aquesta modelització?
Depenent de què et dediquis, si ets el propietari del camp, perquè també com a l'informàtica, a vegades això ens costa, a mi em va costar una mica al seu moment, de la mateixa forma que informàtics n'hi ha de molts tipus, de pagesos també n'hi ha molts tipus, i n'hi ha que es dediquen a coses molt diferents. Si ets un productor, que tu el que estàs fent és venent el teu producte, amb què t'ajuda a modelitzar? Modelitzar t'ajuda a saber què passarà, una mica. No sols saber què passarà, sinó què passarà en cada cas. I això perquè és útil. És útil per saber, bé, què passarà en el millor dels casos. Si tindrà aquesta producció, podré vendre-ho aquí. Què passarà en el pitjor dels casos? Això és una cosa molt important, perquè pensa que saber quina producció hi haurà, si és un any d'aiguats o si és un any de sequera, canvia molt. I això el poden ajudar, depenent de com, a decidir també, si té tota la seva finca modelitzada, a saber, per exemple, quin cultiu és el que li donaria més beneficis. Perquè tenint en compte que de la meteorologia també depèn què es plantarà. No és que sigui la meteorologia a anys vista, perquè tot i que sigui un arbre, també són planificades les finques.
Aquest seria el pagès que tu dius productor. Has dit que hi havia més tipus. Posa'ns uns altres exemples.
Bé, n'hi ha uns altres pagesos que es dediquen més, com a l'informàtica, més cap a la recerca. El que estan fent és buscar espècies, sobretot degut a tot el tema aquest del canvi climàtic, buscar espècies vegetals més eficients. No més eficients que les espècies que tenim ara, que plantem, ja són molt eficients, però són molt eficients i donen molt bona producció per la quantitat d'aigua que tenim. Ara mateix, i històricament, la quantitat d'aigua que tenim disponible és gran. Vale? Tenim pràcticament tota la que necessitem. Però els propers anys, amb això del canvi climàtic, això sembla que canviarà. I el que s'està fent, en molts llocs, inclús les empreses estan començant a buscar varietats que, en condicions de falta d'aigua, i no vull dir que tinguin menys aigua disponible, vull dir que realment els hi falti, pràcticament a cultius de secà, donguin millors resultats que les espècies que fem servir ara. Pensa que no és, a vegades, com a informàtics, el que tenim tendències a pensar que les gràfiques són lineals. Vale? Una planta no és una cosa que li fiques un d'aigua i obtens un de producció, li poses dos d'aigua i obtens dos de producció. La producció de cada varietat té una corba. Hi ha un nivell òptim d'aigua, a partir del qual si li dones més no produirà més, i hi ha un nivell mínim d'aigua a partir del qual per davall d'allò no produirà absolutament res. Llavors, l'important és aconseguir varietats que el mínim estigui tot el baix possible.
Sí, evident. Abans, quan començaves el programa, ens parlaves de variables que intervenien amb l'agrosmar i deies el primer era l'aigua, el segon potser el tema fitosanitari, però has parlat de mà d'obra. Com tot això que estem parlant, aquesta informatització i aquesta intel·ligència, afecta o no a la mà d'obra i en quina mida?
Bé, és obvi que les condicions de treball varien amb el temps, perquè avui en dia un agricultor és un agricultor de fa 50 anys el que un futbolista d'avui era un de fa 50 anys. No és una qüestió de les capacitats ni de que el que fan o el joc hagi canviat molt, sinó que ara disposem d'una formació i d'unes eines, sobretot, que els permeten maximitzar les tasques que han fet sempre. Però precisament així és com s'ha de veure, és com una eina. Les noves tecnologies no desplacen la figura de l'agricultor, en absolut, de la mateixa manera que una màquina de radiografies no desplaça la figura del metge. El que fa és li dona informació extra per poder fer millor la seva feina. L'únic que sí que implica, clar, igual que el metge ha de conèixer com interpretar les radiografies, doncs un agricultor ha de conèixer i, per tant, s'ha de formar en com interpretar les noves dates que rep.
Estem arribant al final del programa, ens queden 3 minuts curtets. Digue'ns algun exemple d'èxit, un cas d'èxit. O sigui, aquí a Catalunya, a casa nostra, quin tipus de finca està mecanitzada o informatitzada i és un exemple d'eficiència? I una mica per què?
Doncs, per exemple, les finques de Torres són un exemple d'eficiència. I per què? Perquè, sobretot perquè treballen molt conjuntament amb els diferents grups de recerca del territori. Se deixen algunes parts de les seves finques per fer proves experimentals i ells se'n beneficien del coneixement que se n'extreu d'aquests estudis. Tenen, com hem explicat una mica, les seves finques molt sectoritzades, apliquen diferents tècniques a cada sector i estan fent una transició molt verda, que a més els està resultant beneficiós. Fan millors produccions, gasten menys amb aigua, gasten menys amb fitosanitaris, amb tot. És un bon exemple. I no diré que sigui l'única. En realitat, jo crec que pràcticament aquí a Catalunya totes les finques es fa bastant bé tot.
Bé, ens queda un minut de programa i te'l deixo perquè ens diguis, no sé què no t'he preguntat, però és important que sapiguem sobre aquest tema.
Bé, una cosa que no hem tocat massa i que sí que s'ha de nombrar és el tema de la legislació al país. La legislació ha d'anar avançant. Per què? Perquè en el tema de la maquinària autotripulada passa el mateix que amb els cotxes que es condueixen sols. Entenc que els cotxes que es condueixen sols no poden anar sols perquè hi ha una implicació de qui és responsabilitat. Però això també s'aplica al camp. No pots tenir aparells aeris autotripulats, cosa que s'entén, però ni siquiera el tema de la maquinària agrícola automàtica és una cosa que està una mica en un buit legal que els propers anys s'haurà de continuar treballant a la legislació, que és una cosa que ja està fent el govern i tota la Unió Europea sencera.
Bé, sí, realment suposo que és un tema, clar, s'introdueixen noves variables i la legalitat ha de canviar. Bé, hem arribat al final del programa, ha estat realment interessant, hem introduït un tema nou i l'has introduït tu, Jordi, t'agraïm molt la teva presència, ens has donat llum sobre un tema que jo crec que moltíssima gent no imaginava que estiguéssim amb aquest nivell d'informatització i de digitalització al camp. Res més, gràcies per haver estat aquí nosaltres un altre cop i a tots vosaltres us emplaço la propera setmana per continuar parlant de El món és digital.
Moltes gràcies.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.